Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Junts contra l'AME és una de les tres associacions catalanes que rebrà una subvenció del Laboratori Sinfà. En concret, serà una aportació de 5.000 euros gràcies a l'acció solidària Sinfà Contigo 50 i Más. El laboratori farmacèutic celebra aquest 2019 el 50è aniversari amb una campanya d'ajuda a entitats benèfiques. Aporta 5.000 euros als 50 projectes que més suport han rebut en una votació oberta a través de la xarxa, que ha comptat amb més d'un milió de participants. Junts contra l'AME és una de les tres associacions de Catalunya que es beneficiarà d'aquesta acció solidària. El públic ha considerat que el seu projecte de fisioteràpia per l'atròfia muscular espinal és mereixedor de la subvenció. D'aquesta manera, l'associació podrà seguir millorant la qualitat de vida de les persones amb AME, col·laborant amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Parlarem sobre el tema amb el president de Junts contra l'AME, Pipo Molina, per saber com valora aquesta aportació rebuda per part de Sinfà. Molt bon dia a tothom. D'aquesta manera, amb aquest tema obrim el dijous 3 d'octubre. I quins altres temes tractarem avui, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. Parlarem de les Kellys i de la polèmica que envolta el moviment. El col·lectiu que aglutina les cambreres de pisos, a través d'un comunicat, demana que la lloretenca Eulàlia Corralero torni a ser la màxima representant i es mostren en desacord amb les accions de l'actual presidenta Míriam Barros. Coneixerem els dos punts de vista entrevistant a les mateixes, Míriam Barros i Eulàlia Corralero. També recordarem que avui se celebra la segona edició del Business Tourism Market que organitza la Fundació Climent Guitart. La cita comptarà amb ponents i professionals de primer nivell que intercanviaran experiències al voltant del turisme. I explicarem que aquest dissabte al matí hi ha sessió de comptes a la biblioteca titulada Un taller de monstres que anirà a càrrec de la companyia Gra de Sorra. La temàtica serà la por, a través de diferents històries i jocs pels més petits. Parlarem amb el narrador d'aquest conte, Albert Quintana. També ens farem ressò de la sortida que s'ha programat al Centre Excursionista de Lloret. Serà una jornada d'escalada a Solius, a Santa Cristina d'Aro. Els participants passaran el dia escalant en diferents graus, segons el nivell que tinguin cadascun. Entrevistarem el president de l'entitat, Marco Ramírez. I durant el programa també recordarem altres cites programades per aquest dijous, com la presentació de la nova temporada dels dijous a l'Aurora o la primera projecció del Cineclub Adler amb la pel·lícula Diego Maradona.
Doncs tot això és el que us volem explicar i a més també volem dir-vos que avui i demà es poden fer les inscripcions pels cursos del Casal Municipal de la Gent Gran a l'OIAC, als baixos de l'Ajuntament. Comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, a la producció Un Dia Més, Rosa Giral i Moisès Garcia, i aquí en directe us acompanyarem fins les 9 del matí Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs amb aquesta sintonia, 8 i 3 minuts, tenim en Miquel Bernis a punt amb tots els detalls del temps. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí s'ha baixat per sota dels 17 graus a la Selva Marítima, una temperatura que no es produïa des dels primers dies de setembre, des d'aquella baixada dels termòmetres que ens va fer pensar que la tardor arribaria aviat. Avui esperem que les temperatures al migdia s'assemblin bastant a les d'ahir, fins i tot poden ser una mica més baixes, i de fet ara ens instal·larem aquests pròxims dies en aquest ambient una mica més fresc. No arribarà el fred, però sí que ja no tornarà tampoc la calor tan intensa dels últims dies. Aquesta segona part de la setmana la temperatura rondarà al migdia voltant de, a prop dels 25 graus, però en general per sota, i les matinades s'assemblaran bastant a la que hem tingut avui. Pel que fa a l'estat del cel, avui el pas d'un front enterbolirà una mica el cel, però esperem que el sol predomini bastant més que els núvols. Demà també núvols escassos, i el cap de setmana però esperem un temps més insegur a tota la meitat est de Catalunya i també, per tant, a la Selva Marítima. Segurament dissabte i diumenge els núvols guanyin protagonisme, tot i que gairebé no plogui enlloc. En tot cas, serà diumenge a la tarda quan hi haurà més possibilitats d'alguna gotellada o d'algun ruixat més puntual, però en general el que esperem és que el cap de setmana sigui fresc i amb forces tones de cel com a mínim mig ennuvolat. Per últim, destaquem d'avui, aquest vespre, la conjunció de Júpiter i la Lluna. Si mireu cap a sud-oest al vespre, veureu el planeta i el nostre satèl·lit ben a prop.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs prenem nota i posem la cita a l'agenda. Ara mateix, aquí a Lloret, si fem un cop d'ull al termòmetre, veurem que tenim 17 graus i la humitat al 72%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fem un cop d'ull al que diuen les portades dels diaris i comencem fixant-nos en el punt avui, aquest dijous 3 d'octubre. El titular principal és que el Consell d'Europa investiga Espanya pels presos polítics. Un informe de la institució europea qüestiona el processament de polítics a l'estat espanyol i Turquia. Mostra preocupació pel nombre de processats per declaracions fetes en l'exercici del mandat. També diu que els 7 CDR en presó insten el jutge a aturar les filtracions del cas. Encara dins de l'apartat de Catalunya vol viure en llibertat, el punt es fa ressò que Madrid amenaça ara d'aplicar la llei de seguretat nacional. El govern espanyol passa de brandar el 155, assegura que estudia totes les opcions. I es fa ressò també de l'ofensiva total contra els llaços. I és que la Junta Electoral ha ordenat la retirada dels símbols per la llibertat dels presos de tots els edificis de la Generalitat abans de divendres. D'altra banda, a la portada del Punt Avui també hi llegim que el Barça s'estrena a Europa amb una victòria. 2 gols de Suárez permeten remuntar contra l'Inter per 2-1 i en plana de seguretat s'estén l'ús d'armes elèctriques a les policies locals. Assalt també durant càmera corporal. El que diu sobre aquest últim tema el diari de Girona és que la policia local d'Assalt incorpora la pistola Taser. D'altra banda, en esports també es fa ressò de la remuntada del Barça a la Champions i a Girona, a la segona divisió, un Unzué i el Girona se la juguen a Montilivi contra el Deportivo. D'altra banda, un titular molt destacat d'aquesta portada és que Fornells és el municipi gironí amb la renda més alta i Salt se situa a la cua. Forallac, Les Preses, La Jonquera i Sant Gregori estan als primers llocs, mentre que les Planes, Lloret, Ullà i Vilamalla ocupen els últims. I Vilobí ha passat del primer al 29è. Més titulars, el Brexit i la recessió global causen la caiguda més forta de l'IBEX en 2 anys. L'atur augmenta de 1.700 persones a Girona, coincidint amb el final de la temporada turística. En successos, mor el conductor temerari causant de l'accident de Torroella de Fluvià. L'home de 32 anys va resultar ferit crític en xocar frontalment contra un altre vehicle que conduïa una veïna de l'Escala de 53 anys que va perdre la vida en el moment del xoc. També llegim en aquesta portada que Vila retira la pancarta dels presos a Girona després de l'ordre de la GEC a Torra. A Medinyà, els veïns voten que les campanes continuïn tocant tot el dia. A Albanyà, l'Observatori Astronòmic busca nous planetes amb la NASA. I finalment, hi ha una fotografia per al nou director de l'aeroport de Girona. Recordem que fins ara era el lloretenc Lluís Sala. Doncs bé, ha canviat el càrrec i el nou director creu que l'estació de tren d'alta velocitat serà una instal·lació clau per impulsar l'aeroport.
Més titulars de la jornada. Ens despertem llegint a primera plana dels següents diaris les següents notícies de forma destacada. El País diu a la seva portada que la Unió Europea accepta negociar el pla del Brexit de Johnson. El Periódico titula Brussel·les mira amb reserves l'últim pla de Londres. Llegim a la primera plana de La Razón. Si el Senat està dissolt, no es pot aplicar el 155. El diari Ara obre dient que els Mossos blindaran les infraestructures clau quan surti la sentència. L'ABC es fa ressò que un altre alt càrrec té la tesi plagiada. I La Vanguardia, crisi interna al Tribunal Constitucional per recursos sobre Catalunya.
I fem un repàs ràpid d'altres titulars generals. Sobre la campanya electoral del 10N, dic que es farà sense banderola al carrer, però sí amb propaganda per correu.
Els partits calculen que s'estalviaran gairebé 2,5 milions d'euros, però no han arribat a un acord per a un únic enviament de propaganda electoral.
Tot i així, recordem que molts veïns ja han fet la petició per no rebre propaganda electoral per la bústia en paper. La sentència del Tribunal Constitucional sobre la llengua de la revàlida de primària no afecta els alumnes catalans.
A Catalunya, aquest examen que recull la LOMSE, o Llei Wert, no s'ha desplegat mai perquè el govern del PSOE va parar-la mentre treballava en una nova reforma educativa.
Encara hi està treballant. Rècord d'agressions contra persones LGTBI des del principi d'any. 123 en 9 mesos.
Fa 5 anys que es va aprovar la llei contra l'homofòbia i la Generalitat encara no n'ha enllestit la part que permetria posar multes.
I parlant de multes, multa de 150.000 euros per la difusió de les imatges del furt de Cristina Cifuentes a un Eroski.
Protecció de dades constata la falta de mesures de seguretat al supermercat en l'accés a les imatges de les càmeres de videovigilància.
Retiren 16 fàrmacs per l'úlcera i el reflux perquè poden contenir un compost cancerigen.
En concret, contenen ranitidina i poden estar contaminats amb NDMA, considerat probable cancerigen per als humans.
23 anys de presó pel gerent de diversos cinemes del Maresme que abusava de menors.
També haurà d'indemnitzar les víctimes amb més de 46.000 euros.
La gira de comiat d'Elton John passarà pel Palau Sant Jordi de Barcelona el 2 i 3 d'octubre del 2020.
Les entrades generals sortiran a la venda el dia 10 d'octubre.
Plácido Domingo ha dimitit finalment com a director de l'Òpera de Los Angeles i diu que continuarà treballant per netejar el seu nom.
La institució que el tenor espanyol dirigia des del 2003 i amb la qual estava vinculat des de feia 3 dècades ja havia obert una investigació arran de les acusacions d'assetjament sexual.
En esports, comencem parlant de futbol perquè l'Espanyol juga avui a Moscou amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria contra el CSKA.
És una setmana clau per a David Gallego, qüestionat per una part de l'afició després del mal inici de temporada. El partit d'avui començarà quan faltin 5 minuts per a les 7 de la tarda.
I en bàsquet, el Joventut debuta a l'Eurocup amb una derrota davant del Nanterre, 85-78.
Mentre que la Lliga Endesa, el Baxi Manresa perd a Burgos 79-65 i encaixa la primera derrota de la temporada.
Ara mateix són les 8 i 12.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ei, Paula!
Hola, Albert!
Ja t'han posat la fibra?
Encara no, noi. A la meva zona encara no hi arriba.
No coneixes Fitel Network? És l'operador local de Lloret i tenen les millors ofertes en serveis de telecomunicacions per a particulars i empreses. Segur que ells t'ho solucionen.
Ostres, està bé saber-ho, perquè ja fa temps que em vull posar la fibra.
Doncs amb Fitel podràs tenir fibra allà on d'altres operadors no hi arriben. I a més, telèfon mòbil, fixa o televisió, a uns preus molt competitius.
Que bé! Doncs vaig a trucar-los ara mateix i contractaré la fibra també per a la meva empresa.
Fitel Network, carrer Montserrat Roig 13 de Lloret. Més info a fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Disposem d'uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Obrim divendres, caps de setmana, vigílies i festius i per a grups amb reserva. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Lloret Natur, un seguit d'activitats organitzades per Lloret Turisme. Tots els dissabtes d'octubre, tallers per descobrir el mar i el bosc amb una gimcana de pistes o cursa d'orientació. Reserves a l'oficina de turisme Avinguda de les Alegries 3. Informació al 972 36 57 88. Lloret Natur, un seguit d'activitats organitzades per Lloret Turisme.
Aquest cap de setmana se celebra una nova edició del Festival de Fotografia de Natura Montfoto de Lloret de Mar. Imatges innovadores, sorprenents, que mostren la bellesa i la diversitat del planeta. Muntanya, activitat de muntanya, mamífers, aus, altres animals, món vegetal, paisatge, món submarí, marco, denúncia ecològica i art en la natura. Gaudeix del Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto de Lloret de Mar. Tota la informació al web monfoto.com.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou del matí, això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar i benvinguts als que us acabeu d'enganxar. A la portada ja hem explicat que el tema d'obertura d'avui és que Junts contra l'AME és una de les tres associacions catalanes que rebrà una subvenció del Laboratori CINFA. En concret, serà una aportació de 5.000 euros gràcies a una acció solidària titulada CINFA, Contigo, 50 i Más.
El Laboratori Farmacèutic celebra aquest 2019 el seu 50è aniversari amb una campanya d'ajuda a entitats benèfiques. Aporta 5.000 euros als 50 projectes que més suport han rebut en una votació oberta a través de la xarxa que ha comptat amb més d'un milió de participants.
Junts contra l'AME és una de les tres associacions de Catalunya que es beneficiarà d'aquesta acció solidària. El públic ha considerat que el seu projecte de fisioteràpia per l'atròfia muscular espinal mereix la subvenció de 5.000 euros. D'aquesta manera, l'associació podrà seguir millorant la qualitat de vida de les persones amb AME, col·laborant amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
A banda de Junts contra l'AME, la resta d'associacions catalanes que rebran els 5.000 euros de CINFA són la Fundació MSD del Dèficit Múltiple de Sulfat i l'Associació per la Informació i la Investigació de la Hipomagnesèmia Familiar. Parlem seguidament amb Pipo Molina, de Junts contra l'AME Lloret. El saludem, el tenim al telèfon. Bon dia.
Bon dia.
Com es valora des de l'entitat rebre aquesta aportació de CINFA?
Doncs supercontents, la veritat. Han sigut 4 mesos que s'han fet bastant llargs, fent molta difusió entre amics. Al final ja fins i tot gent que no coneixíem, intentant que voteixin. Bueno, ha sigut molt, molt intens tot i al final doncs, hem pogut rebre aquesta donació que ens ajuda a seguir tirant endavant, la veritat.
És una donació de 5.000 euros. Què heu hagut de fer per aconseguir-la?
Doncs mira, vam veure aquest projecte que feia CINFA, que són els laboratoris aquí espanyols, dintre del seu 50è aniversari, van engegar aquest projecte on sí, presentaven bueno, unes diferents associacions, que sembla que han sigut 613 de tota Espanya, i bueno, consistia en que la gent votés cadascú el projecte que volgués, i bé, nosaltres hem aconseguit uns 12.089 vots, si no recordo malament, i ens han fet entrar doncs, entre aquests 50 primers candidats a aquesta donació de 5.000 euros.
Què fareu amb aquests diners? A què els destinareu?
Doncs com sempre fem, tot el que recaptem aniran destinats al projecte d'investigació de l'AME, que és la malaltia que es va endolar en el meu fill, a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja hem aportat en 4 anys 80.000 euros.
Considereu que la gent és conscient de la importància d'aquesta, la vostra causa, però de totes aquestes semblants en general?
Jo crec que sí, la gent ja cada cop ens coneix més, coneix el cas, coneix el que fem, tot el que hem aportat i seguirem aportant i la gent ens segueix ajudant i ens segueix seguint.
L'horitzó final és trobar una cura pal·liativa, una sortida a aquest carreró sense gaire solució que és l'AME?
Exacte, la idea és seguir aportant fons i doncs que un dia doncs aquesta gent que investiga doncs pugui trobar-ho d'alguna manera o altra aquesta cura ja definitiva.
Doncs Pipo Molina, gràcies per atendre la trucada de la ràdio i l'enhorabona per rebre aquesta aportació de CINFA.
Doncs moltes gràcies a tots i a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, ara són les 8:20 i canviem de tema. Situació polèmica en el moviment de les Kellys. El col·lectiu que aglutina les cambreres de pisos dels hotels vol que la lloretenca Eulàlia Corralero torni a la seva presidenta després de 3 anys d'estar representades a nivell nacional per Míriam Barros, actual consellera d'Unides Podem a Lanzarote.
Segons un comunicat, les cambreres de pisos denuncien que Barros va intentar fer fora Corralero a través d'un burofax i que ha utilitzat la plataforma pels seus interessos polítics i personals. A més, critiquen que després de la caiguda del turoperador Thomas Cook, l'actual presidenta hagi defensat el turisme de masses sense preocupar-se per les condicions laborals que comporta.
Les Kellys es van constituir com a associació l'any 2016 amb l'objectiu de lluitar per millorar la seva situació laboral. Tot i que fa 3 anys que el moviment està representat per Míriam Barros, en el document oficial de registre que qui continua figurant com a presidenta és Eulàlia Corralero.
Les cambreres de pisos demanen que la lloretenca torni a ocupar el lloc de presidenta. El principal motiu és que consideren que ha demostrat que el seu únic objectiu és lluitar per la millora de les condicions laborals del col·lectiu.
En primer lloc, volem saber la versió de Míriam Barros i qui ha parlat amb ell, amb ella, és en Moisès.
Parlem amb la presidenta de les Kellys.org, Míriam Barros. Míriam, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En la prensa se explica que algunas camareras de piso afirman que has utilizado la plataforma para tus intereses políticos. ¿Qué respuesta tienes sobre ello?
Bueno, la verdad, yo entiendo que haya camareras de piso que no les guste que yo ahora esté en una formación política. Pero tengo que decir que esta decisión ha sido consensuada con las Kellys de Lanzarote, que es con las que yo trabajo, y con la asociación laskellys.org, que es la asociación que yo presido, y todas han estado de acuerdo. De hecho, han sido ellas las que me han motivado a dar este paso. Yo no lo tenía muy cerrado, y gracias a que ellas me han empujado, pues yo he tomado esta decisión. Que entiendo que a otras asociaciones de camareras de piso no les parezca bien, lo puedo llegar a entender, pero que he utilizado la plataforma, yo creo que no. Yo creo que en estos 3 años que yo he estado al frente de la plataforma he hecho todo lo que he podido y más por las camareras de piso, jugándome incluso muchas veces mi puesto de trabajo, mi situación personal, y creo que mis compañeras, como te digo, las compañeras de las Kellys.org, están satisfechas con el trabajo. Incluso yo he puesto a disposición de ellas mi cargo, tanto en Lanzarote como en la Asociación Nacional, y no han querido que me vaya. Por lo tanto, no tengo nada que decir.
Otra de las situaciones polémicas, se explica que intentaste echar a Eulalia Corralero en su día vía burofax. ¿Esto es cierto?
A ver, esto tiene parte de verdad, pero que no he sido yo. Es que me hace gracia porque parezco yo aquí la malvada del cuento. Si es verdad que Eulalia en su día creó un grupo de un perfil de Facebook donde estábamos muchísimas camareras, que luego un grupo de camareras decidimos montar una asociación contando con Eulalia, por supuesto, y que esta asociación se formó con unos estatutos y unas reglas y unos deberes. Estando yo de vacaciones, lo recuerdo porque fue el mes de julio, estaba yo en Galicia, la asociación se reunió a raíz de unos acontecimientos que se habían producido, que se había filtrado una información, y decidió echar a Eulalia Corralero. En la firma, en ese burofax que se le envió a ella, no aparezco yo, porque como te digo, estaba de vacaciones. Una decisión de la junta directiva de aquel momento. Se celebró otra junta directiva y se me nombró como presidenta. Y hasta entonces. Pero tenemos que entender que aquí hay dos asociaciones de camareras de piso, que las dos tenemos más o menos los intereses diferente. Aquí lo único que cambia un poco es la forma de luchar, y que estarse pisando unas a otras no me parece la actitud correcta. Yo puedo demostrar, y no vais a encontrar ninguna entrevista mía hablando mal de ninguna camarera de piso que luche.
ni de Eulalia Corralero, ni de muchas otras. Porque creo que cada camarera que piso, que lucha, ya se merece su reconocimiento. Lo que no puede ser es que cada vez que la asociación Laskelis.org consigue un logro, la asociación Laskelis Federada, que es la que preside Eulalia Corralero, se enfade y saque un comunicado diciendo que yo he usurpado o tal. Yo no he usurpado nada.
Y Miriam, ¿qué pasará ahora? ¿Tu intención es continuar siendo presidenta de Kelis.org?
Yo, como te dije antes, yo ya he puesto mi cargo a disposición de las compañeras. Estamos esperando que se celebre una asamblea nacional y en ese momento serán ellas quien decidan si quieren que yo me quede o que yo me vaya. Desde luego, tampoco tengo ningún problema en seguirlas representando, si es así, si ellas lo quieren. Pero que mi cargo está ahí a disposición, que a mí ser presidenta de la Skelly, la verdad que siempre me ha traído mucho más problemas que alegrías, vamos a decir, ¿sabes? El que no sé qué contarte, la verdad, pero que mi cargo está ahí, que yo no me aferro a nada. Yo simplemente lo que he hecho es luchar por las camareras de piso, por las que pertenecen a Laskelis.org y por las que pertenecen a Laskelis confederadas. Y las mejoras que se consigan, se conseguirán para todas. Entonces, esta guerra que se está intentando crear, yo no la comparto, no me vais a pillar ahí. Nunca, como te dije antes, no vais a encontrar una entrevista a mí hablando mal de ninguna compañera. Y es lo único que tengo que decir. Mi trabajo y los hechos y lo que yo he hecho o he dejado de hacer durante estos 3 años está ahí. Es que yo no me invento nada. Antes te decía que cuando se nos invitó a la Moncloa, se invitó a Laskelis.org. Yo misma fui la que levanté el teléfono, llamé a Eulalia y le dije, me parece que en una situación de estas características tenemos que estar allí las dos asociaciones. Y por eso quiero que vengas. Y por eso Eulalia estuvo allí. Porque si yo fuera tan mala como me están pintando, hubiera cogido a otra de Laskelis.org, la hubiera puesto y hubiéramos ido solo en Laskelis.org a la Moncloa. Pero como entiendo que no es así, ahora lo que no voy a permitir es que me siga desprestigiando, que cada vez que consigamos un logro se me ataque a mí, a mi familia, y ya no es a mí, a mi familia, sino a todas mis compañeras de Laskelis.org que están detrás y están trabajando por lo mismo, que también se ven afectadas, porque cuando me están atacando a mí, no me atacan a mí, atacan a todo un colectivo de compañeras que están luchando para que ellas también tengan mejoras, que no se olviden.
Pues queda explicado. Miriam, muchas gracias por atendernos y que se solucione todo.
Nada, muy buenos días.
I seguim amb aquest tema. Ara en directe són les 8:27 i tenim aquí als estudis a Eulalia Corralero, que és l'altra implicada amb tota aquesta polèmica. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Acaba de sentir les declaracions de Miriam Barros. ¿Quién es la respuesta? ¿Qué se le ha dado a ti?
Bueno, yo también siempre he intentado mantenerme alejada de las polémicas, porque creo que las polémicas y las divisiones no son buenas para el movimiento. Pero claro, hay momentos en la vida en que te lo ponen tan, tan difícil que no más que puedes es defenderte. Miriam Barros sabe perfectamente, porque la acabo de escuchar, y ella lo sabe, y yo también, que ha faltado a la verdad. La forma en que me echaron no era legal. Por eso yo sigo figurando en los papeles de la primera asociación que yo bajé a Madrid en su momento, ya lo he dicho, con mi dinero, mi tiempo, a crear una asociación porque pensamos que era una manera de unirnos y de pasar a un paso más y no solamente un grupo de Facebook como era desde el 2014. Sigo en los papeles. Ellas no me llevaron a Rajoy porque fueran muy buenas, porque me pidieron disculpas y me llevaron a Rajoy. Y me llevaron a ver al entonces presidente de la Nación porque era legal, porque yo era la presidenta en los papeles. Yo esto en aquel momento no lo sabía, porque a mí me envían un burofax y dentro del trauma que supone que te echen con mentiras, que lo pasas muy mal, pues había muchísimas mujeres que me apoyaban y decidimos crear una confederación, porque no sabíamos y decidimos crear una confederación. ¿Vale?
¿Això quant de temps fa, perdó?
En 2017, esperamos unos meses después de que estas personas intentan irse por su lado, aprovechando el movimiento que ya estaba en los medios, que era Vox Populi, que habíamos ido a todos los medios más importantes del país. Y claro, yo ahí Vuelvo a corregir a la señora Miriam Barros. No somos dos asociaciones, somos 10 asociaciones legalmente constituidas. Porque yo lo que hago en aquel momento es dejar que cada comunidad autónoma hiciera su propia asociación. Porque lo he dicho muchas veces, nadie mejor que tú para defender tus propios intereses. Y hay muchísima diferencia de perfil de turista, de convenio, de una comunidad a otra. Yo creo que la señora Miriam Barros se va a pillar ella sola. No tengo nada que decir, porque sí es verdad que también han hecho un gran trabajo en los medios de difusión. Pero repito, y lo he dicho muchas veces, las que están haciendo el trabajo de campo son las blancas, que a veces se enfadan, porque evidentemente somos humanos. Y cuando ellas van a recoger un premio y sabemos que nosotras estamos haciendo el trabajo de campo, el trabajo de trinchera, pues obviamente te sientes mal. Pero tampoco se le ataca, porque yo siempre, siempre he sido muy conciliadora, ella lo sabe. Yo la invité al Congreso de Tenerife para unir, igual que invité a camareras de pisos de los sindicatos mayoritarios. Ojo, no iban como sindicato, iban como camareras de piso. Mi intención siempre ha sido unir y luchar todas en la misma causa. Pero ¿qué pasa? Cuando un colectivo empieza a tener fama, pues siempre, nunca faltan los aprovechados. Algunas se han metido en las Kellys para escalar sindicalmente o políticamente. Yo lo veo bien. Lo veo bien que las mujeres estén en los cargos importantes de los sindicatos y de los partidos políticos. Pero tiene que haber siempre una coherencia. Hay que seguir siempre una línea. También quiero aprovechar para decirle a la señora Miriam Barros, que me tiene bloqueada, y ella sabe por qué, ella sabe que yo tengo toda la documentación de las piedras que ella nos ha querido poner en el camino, la tengo. Pero vuelvo a decir lo mismo, no quiero polémicas, yo siempre he luchado por la unión, a mí siempre me han interesado los derechos de las trabajadoras, que es realmente lo que tendría que movernos a todas. Volviendo, ella insiste mucho en que es de la asociación Kellys Unión. Bueno, esto es una página web. Las camareras de piso no sabemos llevar página web. Así que yo, por favor, quiero aprovechar esta plataforma para decirle a esta señora que la que lleve la página web quite de Google donde dicen que van a emprender medidas legales contra mí, porque esto lo está colgado en las redes desde el 2016. Yo en estos momentos estoy sin trabajo. ¿Vale? Cuando yo voy a una entrevista de trabajo y meten mi nombre en Google, los empresarios están viendo que fuera parte de la labor que yo haga, soy una persona conflictiva. Y a mí esto me está deteriorando como persona. Ahí hay un desgaste que no tendríamos por qué. Porque nos están haciendo que nos enfrentemos entre nosotras. Yo no quiero enfrentarme a otra Kelly, porque no es ese, el objetivo no es ese. Yo sé que dentro de la primera asociación que se creó, que salió del grupo, que entre todas elegimos el color de la camiseta, el nombre, pues hay mujeres que a lo mejor son más combativas, que se desmarcan más de los sindicatos. Yo lo que hice fue darle plena libertad a todas las mujeres. Hay mujeres que van con un sindicato, otras con otro, porque siempre lo digo, nuestro objetivo es creer en las personas, no en las siglas. Creo que mi discurso ha sido siempre muy claro y muy coherente, siempre me he mantenido en la misma línea. Pero curiosamente, bueno, pues no me encuentro más que...
Però per tant, és que hi ha molts detalls, i els que no som de dins del col·lectiu a vegades costa una mica d'entendre, perquè l'associació que encara té com a presidenta Eulàlia Corralero, però que en funcions, perquè la van fer fora i ara hi ha Miriam Barros, quina és? Kellys.org o no? Perquè això diu que és...
Kellys.org, que són les verdes, les que conocemos como las verdes.
Val.
Luego las blancas salieron a raíz de que ellas me echaran, porque muchísimas mujeres me apoyaron, y entonces se crean las blancas. Las blancas son, cada una tiene su camiseta con el escudo de su comunidad.
Que es Kellys Unión Cataluña.
Exacto. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho la palabra unión. Vuelvo a repetir, es que es la unión lo que nos tiene que hacer fuertes, pero es difícil porque ahí entran los egos y lo personal, ¿no? O sea, hay gente que de pronto se ve que es importante, que salen los medios e intenta aprovechar eso para sí misma. Que a ver, que yo no lo veo mal, lo vuelvo a decir otra vez, pero el ponernos piedras en el camino al resto, ahí está dando a entender que no hay una lucha limpia. Entonces, ¿que se van a reunir? Bueno, si se van a reunir para hacer una asamblea y cambiar de presidenta, obviamente tendrán que contar conmigo, porque yo sigo siendo la presidenta de esa asociación. Y espero que hagan las cosas bien y legalmente.
Quan parla de pedres en el camí, ¿quin tipus de pedres?
Bueno, lo que te comentaba, el tener todavía puesto en Google que iban a emprender medidas legales contra mí porque yo seguía representando a las Kellys después de que ellas me echaran. Y según ellas, yo ya no tenía ningún derecho a representar a las Kellys y no tenía que ir a ningún sitio. Y claro, esto es ponerme piedras, porque esto ya es atacarme a mí personalmente. Luego también ha habido intentos de registrar nuestro logo y no nos han dejado, o sea, nos han interpuesto en el Ministerio del Interior, han interpuesto querella. Entonces, a mí, que esta persona no me diga que no hay ahí un propósito de mala fe. Esto es así, se puede comprobar. Tengo toda la documentación, tengo todas las capturas guardadas de cuando en su día hicieron aquel acoso y derribo contra mí. Lo que pasa es que yo siempre he guardado las formas porque, de verdad, esto no nos beneficia a nadie. Y reconozco que Miriam Barro ha hecho un buen papel de representante. Se ponían en las puertas de los hoteles al principio. Entonces, claro, esto son las imágenes de archivo que tienen todos los medios y es lo que ponen siempre. El desmarcarnos de los sindicatos, yo siempre he tenido esa convicción, pero siempre con el respeto hacia los sindicatos, porque ellos hacen falta, hacen mucha falta. Y cada uno en su lugar tiene que saber hasta dónde puede llegar. Yo ya os digo, es que no tengo nada que ocultar. Yo empecé en esto dando la cara y mi nombre y bueno, aquí estamos.
El comunicat que s'ha enviat ara, que serien les blanques, diguéssim, qui l'envia?
Es que no sabemos de dónde ha salido. A mí me ha llegado, me llamaron de un periodista de La Voz de Lanzarote y fue la primera noticia que tuve. Y le tuve que decir a esta persona, pues léeme ese comunicado porque es que no tengo ninguna noticia. Pero bueno, yo a veces la política nos tiene acostumbradas a estas cosas, ¿no? Y la señora Miriam Barro, bueno, pues es conocido de todo, que ha intentado meterse en varios partidos políticos. Ya antes de contactar conmigo en el grupo de Facebook, ella intentó un partido político. Y si me corrijo, por favor, que me equivoco, o sea, si me equivoco, que me corrija, ¿no? Porque yo sé que esto, por bueno, yo hablo con muchas mujeres y me han comentado pues que esta señora siempre. Además, recuerdo que aquel mismo año se presentó a las elecciones sindicales de Comisiones Obreras, ella en su hotel. Creo recordar que ganó, o sea, estuvo y luego estuvo, pues bueno, haciendo el trabajo con las horas sindicales, que se lo agradezco muchísimo, de verdad, porque, bueno, luego hubo diferencias, pero es que siempre que un movimiento crece hay diferencias. Pero eso no quiere decir que sea mejor ni peor. Si yo creo que incluso cuando las verdes se marcharon y me echaron fue bueno, porque gracias a eso salieron las blancas, que son las que de verdad hacen todo el trabajo, ayudan a las mujeres, se mueven. Las verdes hacen un papel muy importante a nivel mediático. La Sexta, por ejemplo, siempre las llama a ellas, pero genial, si a mí me parece estupendo. O sea, si todo lo que sea cohesionarnos y luchar me parece estupendo, pero cuando entran los egos personales, ahí perdemos todas.
Per anar concloent una mica, perquè queda clar el discurs, però ara mateix, quin és el proper pas o què és el que ha de passar, què és el que vol que passi?
Mira, yo voy a seguir la misma línea de siempre. Si alguien emprende medidas legales contra mí, bueno, yo me voy a defender, evidentemente. Pero yo es que siempre hemos seguido la misma línea, o sea, ayudar a las mujeres, hacer que las mujeres se empoderen, que pierdan el miedo, que denuncien, que los sindicatos metan en los convenios cosas que sea bueno para nosotras, que mejoren nuestras condiciones de vida, porque son ellos, no lo olvidemos, ellos los que tienen ese poder, ellos son los agentes sociales. Y los grupos políticos, pues igual, son ellos los que hacen las leyes, pero todas esas leyes, si tú no pierdes el miedo y no denuncias, no sirven para nada. Entonces nosotros creemos que el trabajo importante y de base es la unión, siempre la unión, y esto lo digo con el corazón, Miriam Barros, la unión siempre. Sabes que siempre he luchado por eso. Y entendernos, y todas estas cositas, bueno, pues serán parte de la historia y algún día nos reiremos de estas cosas. Pero por favor, que no entremos en polémicas, que no dividamos.
Doncs ho recollim, veurem com evoluciona tot plegat. I Eulàlia Corralero, gràcies un dia més per passar per la ràdio. Sí,
mira, jo volia aprovechar que me tenéis aquí en la televisió para decir que yo en las anteriores elecciones me entrevisté con todos los partidos políticos, les regalé un libro de Ernest Cañada porque queremos crear una plataforma para defender el turismo social aquí. El teniente alcalde y el señor Jaume Dussat, yo sé, ya se lo he transmitido, pero por favor, quería decir desde aquí que estamos esperando.
Doncs recollim aquesta crida, la deixem aquí perquè arribi als diferents grups polítics i com deia Eulàlia Corralero, moltes gràcies per visitar-nos un dia més i bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passen 9 minuts de 9:15, moment d'escoltar els detalls meteorològics amb en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí s'ha baixat per sota dels 17 graus a la Selva Marítima, una temperatura que no es produïa des dels primers dies de setembre, des d'aquella baixada dels termòmetres que ens va fer pensar que la tardor arribaria aviat. Avui esperem que les temperatures al migdia s'assemblin bastant a les d'ahir, fins i tot poden ser una mica més baixes, i de fet ara ens instal·larem aquests pròxims dies en aquest ambient una mica més fresc. No arribarà el fred, però sí que ja no tornarà tampoc la calor tan intensa dels últims dies. Aquesta segona part de la setmana la temperatura rondarà al migdia voltant de, a prop dels 25 graus, però en general per sota, i les matinades s'assemblaran bastant a la que hem tingut avui. Pel que fa a l'estat del cel, avui el pas d'un front enterbolirà una mica el cel, però esperem que el sol predomini bastant més que els núvols. Demà també núvols escassos, i el cap de setmana però esperem un temps més insegur a tota la meitat est de Catalunya i també, per tant, a la selva marítima. Segurament dissabte i diumenge els núvols guanyin protagonisme, tot i que gairebé no plogui enlloc. En tot cas, serà diumenge a la tarda quan hi haurà més possibilitats d'alguna gotellada o d'algun ruixat més puntual, però en general el que esperem és que el cap de setmana sigui fresc i amb forces tones de cel com a mínim mig ennuvolat. Per últim, destaquem d'avui, aquest vespre, la conjunció de Júpiter i la Lluna. Si mireu cap a sud-oest al vespre, veureu el planeta i el nostre satèl·lit ben a prop.
Doncs veurem a veure si podem veure-ho. Miquel, gràcies per tots aquests detalls. I ara mateix aquí a Lloret tenim 17 graus, el dia parcialment ennuvolat i la humitat que la tenim al 72%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs el que fem ara és veure què diuen les diferents portades en aquest dijous 3 d'octubre, i el tema principal del punt avui és que el Consell d'Europa investiga Espanya pels presos polítics. Un informe de la institució europea qüestiona el processament de polítics a l'estat espanyol i a Turquia. Mostra preocupació pel nombre de processats per declaracions fetes en l'exercici del mandat. D'altra banda, el CDR en presó des de la setmana passada insten el jutge a aturar les filtracions del cas. Per la seva banda, Madrid amenaça ara d'aplicar la Ley de Seguridad Nacional. El govern espanyol passa de brandar el 155 a assegurar que estudia totes les opcions. Ofensiva total contra els llaços. La Junta Electoral ordena la retirada dels símbols per la llibertat dels presos de tots els edificis de la Generalitat abans de divendres. En un altre ordre de qüestions, el Punt Avui també publica que s'estén l'ús d'armes elèctriques a les policies locals, assalt també durant càmera corporal, a banda de pistoles Taser. I en plan esportiva, el Barça s'estrena a Europa. Dos gols de Suárez permeten remuntar contra l'Inter de Milà per 2-1. Pel que fa al diari de Girona, també es fa ressò de la victòria del Barça, i encara en esports destaca que Unzué i el Girona se la juguen a Montilivi contra el Deportivo a la segona divisió. Una altra notícia, la principal d'aquesta portada, és que Fornells és el municipi gironí amb la renda més alta i Salt se situa a la cua. Forallac, Les Preses, La Jonquera i Sant Gregori estan als primers llocs, mentre que Les Planes, Lloret, Ullà i Vilamalla ocupen els últims, i Vilobí d'Onyà ha passat del primer al 29è. D'altra banda, el Brexit i la recessió global causen la caiguda més forta de l'IBEX en 2 anys. L'atur augmenta de 1.700 persones a Girona, coincidint amb el final de la temporada turística. També es fa ressò el diari de Girona que ha mort el conductor temerari causant de l'accident de Torroella de Fluvià. El noi tenia 32 anys i va xocar frontalment contra un altre vehicle que conduïa una veïna de l'Escalat de 53 anys que va perdre la vida en el moment del xoc. També es fa ressò al diari de Girona del fet que el nou director de l'aeroport Girona-Costa Brava, recordem que fins ara era el lloretenc Lluís Sala, però que ara el càrrec el té Vicent Pallarès, doncs el diari de Girona es fa ressò que Vicent Pallarès creu que el tren d'alta velocitat serà una instal·lació clau per impulsar la funció de la quarta pista de l'aeroport. D'altra banda, a Medinyà, els veïns voten que les campanes continuïn tocant tot el dia, i a Albanyà, l'Observatori Astronòmic busca nous planetes amb la NASA.
La resta de premsa escrita avui destaca les següents informacions en primera plana. El País: la Unió Europea accepta negociar el pla del Brexit de Johnson. El Periódico: Brussel·les mira amb reserves l'últim pla de Londres. La Razón: si el Senat està dissolt, no es pot aplicar el 155. El diari Ara: els Mossos blindaran les infraestructures clau quan surti la sentència. L'ABC: un altre alt càrrec amb tesi plagiada. I La Vanguardia, crisi interna al Tribunal Constitucional per recursos sobre Catalunya.
I repassem altres notícies que també volem destacar. Per exemple, que la campanya electoral del 10N es farà sense cartells ni banderoles, però sí amb propaganda per correu.
Els partits calculen que s'estalviaran gairebé 2,5 milions d'euros, però no han arribat a un acord per un únic enviament de propaganda electoral.
Una propaganda electoral que recordem que molts hem sol·licitat que no se'ns enviï aquesta vegada per estalviar més, ja que ho trobem innecessari. D'altra banda, la sentència del Tribunal Constitucional sobre la llengua de la revàlida de primària no afecta els alumnes catalans.
A Catalunya, aquest examen que recull la LOMCE o Llei Wert no s'ha desplegat mai perquè el govern del PSOE va parar mentre treballava en una nova reforma educativa.
Una reforma educativa en la qual s'està treballant encara. Rècord d'agressions contra persones LGTBI des del principi d'any, 123 en 9 mesos.
Fa 5 anys que es va aprovar la llei contra l'homofòbia i la Generalitat encara no n'ha enllestit la part que permetria posar multes.
I sobre multes, multa de 150.000 euros per la difusió de les imatges del fur de Cristina Cifuentes a un Eroski.
Protecció de dades constata la falta de mesures de seguretat al supermercat en l'accés a les imatges de les càmeres de videovigilància.
Atenció, perquè han retirat 16 fàrmacs per l'úlcera i el reflux perquè poden contenir un compost cancerigen.
En concret, contenen ranitidina i poden estar contaminats amb NDMA, considerat probable cancerigen per als humans.
23 anys de presó pel gerent de diversos cinemes del Maresme que abusava de menors.
També haurà d'indemnitzar les víctimes amb més de 46.000 euros.
La gira de comiat d'Elton John passarà pel Palau Sant Jordi de Barcelona el 2 i 3 d'octubre de l'any que ve, del 2020.
Les entrades generals sortiran a la venda el dia 10 d'octubre.
Plácido Domingo ha dimitit finalment com a director de l'Òpera de Los Ángeles i diu que continuarà treballant per netejar el seu nom.
La institució que el tenor espanyol dirigia des del 2003 i amb la qual estava vinculat des de feia 3 dècades ja havia obert una investigació arran de les acusacions d'assetjament sexual.
En esports, l'Espanyol juga avui a Moscou amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria contra el CSKA.
És una setmana clau per a David Gallego, qüestionat per una part de l'afició després del mal inici de temporada. El partit d'avui començarà quan faltin 5 minuts per a les 7 de la tarda.
Un partit de l'Europa League. I en bàsquet, el Joventut debuta a l'Eurocup amb una nova derrota, en aquest cas davant del Nanterre 85-78.
Mentre que a la Lliga Endesa, el Baxi Manresa perd a Burgos 79-65 i encaixa la primera derrota de la temporada.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
Passen ara 2 minuts de 3:15 i seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora. I ho fem ara per explicar-vos que aquest dissabte al matí hi ha sessió de contes a la biblioteca. Es titula Un taller de monstres i anirà a càrrec de la companyia Gra de Sorra. La temàtica serà la por, que es treballarà amb diferents històries i jocs pels més petits de la casa.
A través de l'expressió de les emocions, els participants descobriran què s'amaga darrere de la por. Serà en una sessió que es dividirà en dues parts. La primera comptarà amb l'explicació de contes breus i en la segona es farà un taller en forma de joc.
L'activitat, que és gratuïta, s'adreça a infants a partir de 3 anys. Començarà a 11:45 del matí de dissabte a la sala infantil de la Biblioteca Municipal. Saludem Albert Quintana, de la companyia Gra de Sorra. Molt bon dia.
Sí, hola, molt bon dia.
Dèiem que la idea és explicar un conte dedicat a la por. De quina manera s'enfoca? Què és el que teniu previst?
Sí, a veure, s'ha pensat doncs, de fer una sessió de contes convencional, eh? Vull dir, no és allò que s'expliqui un conte de por i que tothom ha de patir, no? O que es vagi fer por als nens. Al revés, és buscar l'excusa, aquest pretext, no?, d'explicar contes, i s'ha escollit aquesta temàtica de la por perquè justament són totes aquelles coses o un dels grans aspectes de la mainada, no?, dels nens, dels infants, quan se'n van a dormir, quines coses els hi passa, no? Vull dir, és una part un procés bastant important a tenir en compte. Hi ha molts nens que a l'hora d'anar a dormir tenen malsons o tenen la sensació que passarà alguna cosa. Doncs és bàsicament això, és explicar un parell o tres de contes breus, no? Més o menys una estoneta. El que passa després d'aquesta sessió va acompanyada d'una mica de taller. Una mica de taller que després es vol justament com personificar aquest monstre que cadascú portem a dins o de les pors que podem tenir, no? Que a vegades és allò de... Si nosaltres donem forma al que ens fa por, això ja té una cara i uns ulls i té un to, no? I bàsicament és una mica això. No sé si...
Podríem dir, per tant, que és dedicat a la por, però no destinat a fer por, sinó tot el contrari, no? D'alguna manera, a parlar de la por perquè els nens aprenguin a gestionar-la i a no tenir-ne? Seria aquesta la idea?
Exacte, sí, seria bàsicament això. És una sessió pensada en això, amb nanos de 4 a 7 a 10 anys, inclús que poden venir acompanyats, o és molt convenient que vinguin acompanyats per poder treballar això, no? Perquè tant els petits com els grans puguin, doncs, ajudar-se a crear aquest monstre, ajudar-se a personificar aquestes cosetes, no? I en el fons, convertir-ho en una cosa positiva, no? O divertida, no? El que passa, sí, és una mica el que també deies tu, que no té res a veure amb contes de por, no? Vull dir que després, a vegades, també m'han demanat sessions de por més a cares a adolescents o cares a adults o així, i no, bàsicament és una sessió de caràcter de públic familiar totalment.
I com seran els contes que dius que s'explicaran?
Com seran?
Què en podem dir d'aquests contes?
D'aquests contes?
Són protagonistes diferents? Són contes que no tenen res a veure els uns amb els altres? O quina història expliquen?
Bueno, no tenen res a veure, perquè són històries diferents. I... una pista podria ser, doncs, que tenen a veure amb algunes històries abans d'anar a dormir, no? Un personatge que veu un monstre o que veu alguna cosa semblant que li recorda, i després algun altre conte que també... Tots tenen com el mateix fil conductor, que és aquesta, la por, i que la desperta, i després l'altre, com s'ho fa cada personatge o cada història, doncs, com per acabar combatent aquest fet, no?
I pel que fa al taller, què ens en podries explicar? El taller que fas després de la sessió?
Sí, és un taller obert i sobretot molt participatiu, i en el qual és molt important que els nens vagin acompanyats amb els pares, perquè sobretot els més peques. I és un taller bàsicament creatiu, vull dir, en el qual jo porto el material, no, per tant no depèn tant si es ve d'una edat o una altra. El que passa, sí que és molt important això, que es vingui acompanyat. És un taller plàstic, quasi. Uh-huh. És que no vull dir més coses per no donar moltes pistes, però també és veritat que si no es diu alguna cosa, després
en tot cas, per atrapar, no? Per cridar l'atenció de la gent, atrapar que vinguin a la sessió. Cal inscriure's per això o tothom podrà fer el taller?
Estaria bé inscriure's.
Sí? Val.
Vam parlar amb la biblioteca que no seria així, però si tenim en compte això, ens dirà més bé a l'hora d'organitzar-nos.
Ah, però per tant, les persones que vulguin venir, que ho indiquin a la biblioteca?
Sí, sempre és millor.
Val.
O sigui, no és obligatori, però si poden avisar millor, i així a l'hora de planificar l'activitat ens serà molt més fàcil.
Uh-huh. Doncs, Albert, esperem que vagi molt bé. Abans d'acomiadar-te, parla'ns de gra de sorra.
Val, molt bé. Mira, gra de sorra és una transformació, no? Jo fa molts anys que estava fent de professor de lleure, deien, doncs, que el lleure havia evolucionat, i la gent, doncs, que havia fet aquest treball de forma voluntària durant molts anys, al final havien acabat fent la seva empresa, no? I gra de sorra no deixa de ser una empresa vinguent d'aquesta experiència laboral, d'experiència recorregut, treballant, tant fent teatre, com fent treball a les escoles, com fent mil coses, i al final acabem professionalitzant. El que passa, potser, la diferència de l'empresa que tenim, que es dedica a contes i després a vegades també fem activitats així més de cara a ajuntament, més concretes, però sempre tenim aquesta idea que sigui un treball molt proper amb els infants o les persones que tenim a davant, i després tinguent o lluitant amb una cosa que avui potser no es té molt en compte, que és que les coses evolucionen molt a poc, vull dir que no cal fer grans espectacles o grans intervencions, sinó a vegades una intervenció d'un conte senzill, sense massa parafernàlia, això acaba copsant, no? Perquè en el fons el treball és més un treball més personal, no? Uh-huh. Si tu estàs patint com a persona o com a educador o com a el que sigui, com a tallerista, jo crec que això arriba molt. I bàsicament és una mica l'essència, fer projectes educatius i lúdics a partir dels contes i el teatre, però des d'aquesta mirada molt personal, no?
Doncs només ens queda desitjar que vagi molt bé el pas per la Biblioteca de Lloret. I Albert Quintana, de la companyia Gra de Sorra, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Molt bé, molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden ara 5 minuts per les 9 i parlem del Centre Excursionista de Lloret, que organitza aquest diumenge una escalada a Solius, a Santa Cristina d'Aro. Els participants passaran el dia escalant en diferents graus, segons el nivell que tingui cadascun.
La sortida és oberta únicament als membres de l'entitat que hauran d'utilitzar el material adient, com el casc, l'arnès o el calçat anomenat peus de gat. A més, es recomana tenir una bona forma física, portar botes de muntanya, pantalons llargs i protecció pel sol, així com dinar i aigua.
La jornada començarà a les 9 del matí. El lloc de trobada serà al bar del el carril de Llagostera i el desplaçament es farà en cotxes particulars. Donem pas a Moisès.
Parlem amb el president del Centre Excursionista de Lloret, Marco Ramírez. Marco, molt bon dia.
Bon dia.
En què consisteix la sortida que fareu aquest diumenge?
Mira, aquest diumenge anirem aquí a Santa Cristina d'Aro, en una zona que petit municipi que es diu Solius, que hi ha unes vies d'escalada equipades i llavors anirem a passar la jornada fent escalada. És una altra de les activitats que fa poc hem incorporat en el centre i llavors anem aquest diumenge a l'escalar.
Escalada en què cada participant entenem que escalarà segons el nivell que tingui, no?
Exacte, l'escalada es divideix en diferents graduacions i llavors segons l'escalador la seva graduació doncs podrà fer la seva via.
Quins horaris heu previst?
Pues hem quedat a les 9 per esmorzar a Llagostera i ben esmorzat anirem cap a la zona d'escalada fins a la tarda quan ja estiguem cansats d'escalar. No hem establit ben bé un horari.
Hi ha afició a Lloret de Mar per l'escalada?
No hi ha gaire, però cada vegada més, ja que és una modalitat esportiva que està sortint més a la premsa i així, i cada vegada comença a haver-hi més afició.
Què cal portar per participar en aquesta sortida?
Com a participant del centre, el mínim que demanem és uns peus de gat, el baldriquer i el baldriquer o arnès i el casc. La resta de material assumeix al centre.
I pels que no formin part del centre, també tenen lloc?
Aquesta, de moment no la tenim oberta a gent no sòcia o que no practiqui perquè, creiem que primer han de passar per unes formacions i unes nocions bàsiques d'escalada.
No tothom pot escalar, no?, sense haver-ho fet abans.
Ah, exacte.
I parleu sobre, o expliqueu en el full de la sortida, que cal estar preparat ben físicament per evitar lesions. Quines són les lesions més comuns que es poden provocar fent escalada?
L'escalada, poden ser caigudes d'alçada i hi ha després lesions musculars perquè fas molts esforços.
I també teniu un pla d'emergència i també demaneu que hi hagi cura pel medi ambient.
Ah, exacte, això sempre ho demanem, ja que si no ho fem nosaltres no ho farà ningú.
I una última pregunta, Marco. Ja que només anireu a membres del centre, em saps dir quants membres hi sereu, quants participants?
Mira, ara mateix en tenim ja apuntats 4 i com que tanquem divendres les llistes, suposo que algun mes repescarem.
D'acord. I pel que fa al calendari d'aquest mes d'octubre, com el teniu?
Aquest mes d'octubre crec que tenim la Baiter Núria, la típica travessa d'excursionisme català, que és cap a mitjans d'octubre. Després, al novembre, per festes majors de Lloret, tenim Pujada al Montgròs i tenim la Marató de TV3, també, que ara no recordo les dates.
Doncs en parlarem quan s'acostin les dates. Marco, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Queda ara un minutet i pocs segons per arribar a les 9. Abans d'acomiadar-nos, volem recordar-vos tres cites. Una és que d'aquí a pocs minuts començarà el BTM, el Business Tourist Market, que organitza la Fundació Climent Guitart amb xerrades i tallers al llarg de tot el dia, de tot el matí, i un dinar de networking al migdia, tot plegat a la sala Palas Atenea de l'hotel Guitart Central Park. D'altra banda, a les 7 de la tarda, a la sala polivalent de la biblioteca, l'Associació de Dones L'Aurora presenta la nova temporada dels Dijous de l'Aurora, que arriba a l'11a edició. A l'acte d'avui, que és obert a tothom, es presentaran totes les activitats programades fins al mes de juny, i a més es podrà gaudir d'un espectacle de la companyia Triadansa, titulat Mites en Moviment, i un petit refrigeri. I a les 9 de la nit, al Teatre Municipal, el Cineclub Arler obre la seva temporada amb la projecció de la pel·lícula documental Diego Maradona, dedicada, evidentment, a la trajectòria del reconegut futbolista, tant a nivell professional com personal. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i fins demà.
Bon dia, bona hora.